Les famílies avaluen si l'alumnat torna demà al centre després que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor, es doni de baixa. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Nou dies després de començar el curs escolar, Roldán s'ha donat de baixa de l'escola Maria Antònia Salvà de Palma, on té la plaça d'interí. D'aquesta manera es paralitza l'avaluació de riscos laborals que avui ha sol·licitat la comissió paritària representada per administració i sindicats. Víctor Villatoro és president del sindicat AMPE.
Han reiterat la nostra preocupació per aquesta situació, que no volen que vagi més, tant pel bé dels alumnes, les famílies i els propis mestres.
Fins que Roldán no obtingui l'alta, no es podrà sotmetre l'examen que ha d'avaluar l'estat de salut i decidir si pot continuar exercint de docent. Mentrestant, les famílies que fa 9 dies que no duen els infants al centre com a mostra de protesta avaluen en l'advocada si demà l'alumnat hi tornarà. Tot mentre Educació insisteix en el fet que no té potestat per prendre mesures cautelars i les famílies diuen no refien que el mestre no torni al centre. Tot d'una, parlam en directe amb el representant de les famílies, Biel Cardona. Abans, però, avançam altres titulars. 447 dones varen ser víctimes de tràfic o explotació sexual a Palma l'any passat. Margalida Vidal.
Són una de cada 3 dones que exercien la prostitució, segons el darrer informe de l'Ajuntament, que mostra un increment del percentatge de dones que s'identifiquen com a víctimes a mesura que passen els anys. Una tendència que Cor qualifica de positiva perquè permet ajudar més víctimes, però també de preocupant.
El servei de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant dels clients que varen perdre en total més de 3,3 milions d'euros invertits en promocions que mai no van ser entregades.
Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. És el que ha declarat avui a l'Audiència Provincial.
Els ajuntaments d'Eivissa han acordat abastir amb aigua desalinitzada el 100% de la xarxa municipal.
L'objectiu és la recuperació dels aqüífers, per això els 5 municipis reduiran al mínim durant l'hivern l'ús d'aigua dels pous, ja que les desalinitzadores produeixen més aigua desalada que la que consumeixen els consistoris. Així s'ha decidit el Consell de Batles reunit avui migdia.
I l'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc el servei de recollida de fems, neteja viària i desbrossament de camins.
És el compromís adquirit després de la reunió que ha tingut amb els veïnats de Serenal, que avui s'han manifestat per l'acumulació de fems als contenidors. El servei de recollida de fems està en pròrroga i asseguren que l'empresa no ho recull tot.
I l'ONU aborda avui a Nova York la qüestió palestina, la solució dels dos estats, tot mentre creix el reconeixement internacional i el rebuig a Israel per la massacre a la Franja de Gaza. I en els esports, el futbol balear Miqui Tous pot viure avui un vespre històric.
S'entrega la pilota d'on, una cerimònia molt d'accent mallorquí. Mariona Caldentall està nominada a la pilota d'or i és una de les principals favorites. Tot apunta que, com a mínim, la flanitxera serà el podi. Patrick Guijarro també es troba entre les millors futbolistes del món i que t'acoll entre les 5 candidates al guardó de millor portera. La gala d'entrega de la pilota d'or començarà a les 9 del vespre.
D'aquí a poc més d'una hora encetam la tardor i ho feim amb avís groc per fortes pluges i tempestes a bona part de Mallorca i Menorca, això després d'una nit de precipitacions i fortes ratxes de vent que han deixat una dotzena d'incidents, però tots lleus. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la previsió per les pròximes hores i l'entrada a aquesta nova estació?
Idò, mantindrem un ambient insegur, com a mínim demà. Es poden reproduir alguns ruixats. Són més probables tant a Mallorca com a Menorca. Seran ruixats probablement irregulars, que no tindran una afectació general, però que es poden produir en qualsevol moment del dia i que poden ser localment forts. Per tant, demà encara hem de mantenir aquesta precaució perquè sumarem alguns litres més. I, a més, notarem una nova baixada de les temperatures avui. A la fi ha refrescat una mica, demà donarem continuïtat en aquesta refrescada d'avui i moltes moltes bandes de la meitat nord de l'arxipèlag, la majoria de bandes de la meitat nord de Mallorca i Menorca quedaran per davall dels 25 de màxima. Tot això seria una avançada d'unes nits que també refrescaran, notarem també una refrescada per les hores nocturnes, i atenció en el vent, perquè també s'ha de reforçar, de gregal, bufarà moderat, en cops forts, per tant demà serà un vent molt est, i que si feien comptes d'anar a la mà també tindrà una repercussió, perquè principalment demà hora baixa i dimecres tindrem la mà bastant alterada a les costes nord de cada una de les illes.
Gràcies, Dani. I avui en Temps de Cultura parlarem de la 7a edició de Literanit amb el lema Illes, Centres i Perifèries, un fil conductor que convida a reflexionar sobre el concepte d'insularitat des de diferents perspectives. Enguany l'esdeveniment té seu a 8 territoris de parla catalana i s'estendrà fins dilluns. De fet, comença precisament a aquesta hora. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Miquel Roldán, el mestre de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina Palma, condemnat per assetjar un menor, s'ha donat avui de baixa mèdica. És per això que ha quedat paralitzada l'avaluació de riscos laborals que avui matí havia sol·licitat la comissió paritària després de reunir-se a la Conselleria d'Educació. Fins que no obtengui l'alta, no podrà sotmetre-se a l'examen que ha d'avaluar l'estat de salut i decidir si Roldán pot continuar exercint de docent. Els pares dels alumnes fan 9 dies que no duen els infants al centre com a mostra de protesta.
Educació tenia previst citar Miquel Roldán demà mateix per passar l'examen mèdic, però la normativa ho impedeix si el docent té una baixa mèdica. El procediment s'activarà de manera immediata quan Roldán pugui tornar a treballar. Si es nega a passar l'avaluació, s'enfronta a l'obertura d'un expedient disciplinari greu. El mes de febrer, els sindicats havien votat en contra que el mestre s'hagués de sotmetre a l'examen mèdic, però aquesta vegada hi han donat suport. El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoro, assegura que han actuat en responsabilitat.
Han reiterat la nostra preocupació per aquesta situació, que no volen que vagi més, tant pel bé dels alumnes, les famílies, els propis mestres, i simplement considerar pues, que era el millor seria positiu que aquesta persona es sometés en el servei de prevenció de riscos per avaluar si podria comportar un risc i donar tranquil·litat a totes les parts implicades, inclús ell mateix.
El coordinador del sindicat Unió Obrera Balear, Albert Bonnin, critica que la conselleria ha traslladat la responsabilitat del cas als sindicats.
Nosaltres pensam que el procediment de vigilància obligatòria de la salut és seguretat jurídica, però que l'administració l'ha aplicat malament en aquest cas, perquè en transferint a la part social tota la responsabilitat. Una prova de que ha instrumentalitzat aquest procediment és que se va aplicar per febrer i no va sortir el que volia l'administració.
La Conselleria d'Educació reitera que no té potestat per prendre mesures cautelars que li reclamen les famílies. Diu que no pot traslladar el docent a fer feina a la Conselleria d'Educació allunyat del contacte amb els infants perquè la normativa li ho impedeix.
Aquesta ha de ser una opció voluntària del docent. Educació assenyala que si tingués potestat per retirar el docent condemnat ja hauria actuat fa estona. Tot i que el varen condemnar per aquest cas, Roldán de moment pot continuar exercint la docència perquè no el varen inhabilitar. De fet, la condemna no és ferma i va recórrer en contra. Els fets varen passar quan era mestre en un altre centre, l'any 2020, i el 2024 va ser condemnat.
L'Associació de Famílies de l'Alumnat de Son Sardina a Palma ha convocat per d'aquí a una hora i mitja una compareixença davant els mitjans de comunicació per comunicar quines són les mesures que prendran a partir d'ara i si l'alumnat del centre Maria Antònia Salvà torna a partir de demà a les aules. Per això saludam en aquests moments el representant de les famílies, Biel Cardona. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Heu convocat la conferència de premsa a les 8 i mitja per avaluar amb l'advocada la vostra decisió. Teniu presa ja una decisió?
A veure, la decisió final la prendrem pues, quan es puguem veure amb la nostra advocada. Justament ara estar i amb altres compromisos professionals no hem pogut acabar de quadrar els detalls. Ho farem just antes de la roda de premsa. No? O sigui, deixeu-me que digui que, bueno, que en principi les notícies que tenim són esperançadores, però em falten totes les dades de quins són els forats legals que hi podria haver, i per això deixeu-me que esperem a poder deixar abans la nostra advocada per veure una postura final.
Entenem que si la vostra advocada no vos recomana el contrari, demà els infants podrien tornar a les aules.
És una de les opcions. De fet, a veure, és el que desitjam. O sigui, el primer que nosaltres desitjam és que tornin a les aules, i que tornin amb un ambient, però el primer, amb una seguretat, val? Que les mesures que s'hagin pres, que tenen prou cost, com a perquè no pensar que els estem posant amb un risc immediat. O sigui, ja sabem que està de baixa, però bueno, aquesta persona pues, no és la primera vegada que fa moviments una mica estranys per aconseguir la seva. Anem amb molta cautela, i jo, evidentment, el que després voldria més que poder dir que demà tornem tots al col·le, però hem de ser una mica prudents.
Per tant, el que mireu és de fermar, de tenir les garanties necessàries perquè si torna passat demà no s'incorpori només un dia els alumnes i hagin de seguir les protestes.
Correcte. O sigui, ja dic, suposant que tornessin seria... suposant que hi ha les mesures... que tenim la seguretat que els nostres nens estan segurs.
Indiferentment que el que vos pugui dir l'advocada, el que faceu demà, si el mestre d'aquí una setmana es torna a reincorporar, es dona d'alta, seguireu fent vaga?
Sí. I aquesta persona... A veure, això ho hem dit per activa i per passiva moltes vegades. I aquesta persona, diguem-ne que l'assumpte d'aquest docent té tres potes. Una és el seu estat de salut mental, si pot suposar un perill per ell o pels altres, que és el que se suposa que haurà d'avaluar prevenció de riscos. Hi ha una altra cosa, que és la sentència, que està recorreguda, que és, bueno, la sentència no té res a veure amb les escoles, vale, perfecte. Però hi ha que recordar que hi ha un tercer component, que és que aquesta persona ha protagonitzat en el passat moments desagradables, deixem-me que diguem només desagradables, en els alumnes i exalumnes de la nostra escola, dins i fora de la nostra escola. I algun d'aquests exalumnes tenen germans petits que ara estan a l'escola. Per tant, aquesta persona no volem que comparteixi espai amb un nen que el seu germà major pues, l'ha incomodat dins o fora de l'escola.
Han pogut parlar amb la Conselleria d'Educació en el dia d'avui?
A veure, això de manera oficial no, però bueno, algun contacte de manera extraoficial sí que hem tingut.
Esperen, per tant, en aquesta conferència de premsa prevista per part de l'Associació de Famílies de l'Alumnat de Son Sardina a Palma, prevista, com dèiem, a les 8:30. Biel Cardona, representant de les famílies, gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem arribat a les 7:12.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
447 dones varen ser víctimes de tràfic o explotació sexual a Palma l'any passat. Són una de cada tres dones que exercia la prostitució, segons el darrer informe de l'Ajuntament. També mostra un increment del percentatge de dones que s'identifiquen com a víctimes a mesura que passen els anys.
És una tendència que el consistori qualifica de positiva perquè permet ajudar més víctimes, però també de preocupant. L'edat mitjana de les víctimes és de prop de 35 anys i gairebé totes, un 99%, són de nacionalitat estrangera, sobretot de països de l'Amèrica Llatina. Un 86% es troben a l'estat en situació irregular. Lourdes de la Cruz, tècnica d'igualtat de l'Ajuntament, explica que els proxenetes les capten de cada vegada més, una vegada ja són a Espanya, sense dur-les de l'exterior.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta más necesario, o sea, cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. Las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras que ya viven en el país para explotarlas sexualmente.
Tot i que el mercat de la prostitució no decau, l'Ajuntament de Palma destaca els resultats del seu programa d'ajuda que dona suport a aquestes dones des de tots els àmbits, des del sanitari i assessorament jurídic fins a cursos de formació per poder canviar de vida. Lourdes Roca, regidora d'Igualtat, afirma que l'any passat el 92% de les afectades va rebre qualque ajuda municipal.
L'informe ens mostra que el 92% de les víctimes ha rebut atenció social accedint a recursos essencials com ajudes econòmiques, acollides residencial i gairebé la meitat ha participat en activitats formatives i d'orientació laboral obrint camins per a una vida autònoma. Tot això demostra que malgrat les dificultats hi ha resposta concreta.
I a banda d'aquest informe que avui ha oferit l'Ajuntament de Palma, hem de parlar d'una altra qüestió perquè la ministra d'Igualtat descarta dimitir per la polèmica de les polseres antimaltractament. Admet disfuncions en el sistema, però assegura que no s'ha posat en perill la protecció de cap dona que fa ús d'aquest dispositiu. El Partit Popular acusa el govern central de desprotegir les víctimes de violència masclista de l'Estat.
La ministra Ana Redondo diu que la prova que les polseres funcionen és que mai cap dona que enduia una ha estat assassinada. També ha explicat en una entrevista al Canal 24 Hores que l'executiu central fa feina en la redacció d'uns nous plecs que milloren per millorar el sistema, ja que el mes de maig acaba el contracte actual que varen guanyar les empreses Vodafone i Securitas. La ministra qualifica de notícies falses les acusacions del PP.
A nosotros no nos consta que haya habido sentencias absolutorias por algún fallo en la geolocalización. Y eso no tiene nada que ver, repito, no tiene nada que ver con la seguridad de las víctimas que en todo momento ha estado garantizada. Por eso cuando el Partido Popular hace de este tema un tema de ariete político contra el gobierno, está cometiendo una grave irresponsabilidad.
Els socis de govern, Sumar, reclama explicacions clares i, sobretot, que si qualque víctima ha estat afectada per les errades en el sistema, es tingui en compte el seu dret a la reparació, és la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La información que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras. Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas.
Aquí a les Illes, el PP ha registrat avui al Parlament una proposició no de llei sobre aquesta qüestió per denunciar la gestió de l'executiu central i per saber quina incidència ha tingut a les Balears. Ho explica el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreres.
Que no sols les va desprotegir, sinó que han vist com centenars d'agressors s'han acostat a les seves víctimes de manera impune i, per tant, avui registram una iniciativa no només per denunciar la gestió de la ministra, sinó per sobre també la incidència que ha tingut en realitat aquesta desprotecció a les víctimes en concret de la comunitat autònoma.
La delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Carmen Martínez, té previst comparèixer dijous al Congrés per informar sobre aquesta situació.
Ara mateix hi ha unes 4.500 polseres operatives a l'Estat, el doble si se sumen les que duen simultàniament víctimes i agressors de violència masclista, amb l'objectiu d'avisar si es trenquen les ordres d'allunyament.
Passen 17 minuts de les 7. Les persones amb discapacitat d'Eivissa i les seves famílies han d'esperar de mitjana 21 mesos per rebre les valoracions dels professionals del govern i, per tant, per poder accedir als recursos de la comunitat. Els d'Eivissa, de fet, són els usuaris de l'arxipèlag que més han d'esperar per rebre aquesta valoració. Ana Fernández.
El govern treballa en un pla de xoc per reduir aquesta espera de les persones amb discapacitat d'Eivissa. Esperen poder donar més detalls sobre aquest pla la setmana que ve, però de moment la consellera de Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha avançat avui en la seva visita a l'illa que estarà basat en tres eixos. Es reforçarà el personal dedicat a fer aquestes valoracions, es milloraran les metodologies per donar més agilitat i simplicitat tant als professionals com als usuaris i s'incrementarà estarán els serveis. És Sandra Fernández.
Es la isla donde el plazo de para valoración es más alto, por eso dentro de este plan de reducción, evidentemente la situación de la isla de Ibiza va a tener un peso importante porque no nos podemos permitir que haya personas que estén esperando 21 meses a ser valoradas en discapacidad. Lo tenemos muy claro y vamos a hacer, digamos, a trabajar para que esto evidentemente pues se pueda reducir al máximo.
A més, s'ha recordat, s'han concertat 70 places de residència, la qual cosa permetrà que, una vegada ocupades, es redueixi la llista d'espera a la meitat. Ha remarcat que, en el cas de les valoracions a la dependència, s'han d'esperar 14 mesos de mitjana, el mateix, ha dit, que la resta d'illes.
I es disparen les consultes al psicòleg de les Balears per part de moltes mares que pateixen el que ja es coneix com a estrès femení. Les pacients hi arriben amb ansietat i depressió, sobretot per la sobrecàrrega de les tasques laborals i domèstiques. Precisament, les mares de l'estat espanyol encapçalen les estadístiques en indicadors d'ansietat i esgotament.
L'informe de l'estat de la maternitat a Europa 2024 revela que prop del 80% de les mares tenen sobrecàrrega, 10 punts per damunt de la mitjana a Europa. Un estudi que s'ha elaborat a partir d'una enquesta a prop de 10.000 mares de 12 països europeus. La psicòloga del Col·legi Oficial, Anna Cortiñas, alerta de l'increment del consum de pastilles per a l'ansietat i la depressió.
Té depressius i ansiolítics que els homes, no? I no només més mares que pares, sinó també més dones que homes. En part, per aquesta, el que hem dit abans, no? Aquesta sobrecàrrega de feines que no se valoren i que no se reconeixen, no? Perquè no tenen un equivalent monetari.
Són les 7 i 20 minuts.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El servei de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant els 235 clients que varen perdre més de 3,3 milions d'euros en total invertits en promocions que mai no varen ser entregades. Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. És el que ha declarat avui a l'Audiència Provincial.
Roldán manté que és totalment innocent de la macroestafa immobiliària. Les persones afectades havien avançat dobbers per comprar uns habitatges que mai no es varen arribar a construir perquè no tenien llicència d'obra. Fins i tot les imatges en les quals es captaven els clients corresponien a altres promocions totalment alienes a Lujo Casa.
Carlos García Roldán ha mantingut davant el tribunal que no hi ha estafa possible, ja que tots els compradors, diu, eren conscients dels riscos que assumien en aquestes operacions.
Les acusacions defensen que destinava els dobbers rebuts per reservar els pisos en una vida plena de luxe, restaurants, serveis de companyia, joies i vehicles. Ell, en canvi, diu que va intentar de tota manera aconseguir finançament per poder fer les obres. Assegura que fins i tot va deixar 700.000 euros en un casino, ja que diu que ell era un home amb sort. La fiscalia demana 16 anys de presó i una multa de 446.000 euros. Ara hauran de declarar altres acusats, entre els quals el soci de García, per qui el Ministeri Públic reclama 10 anys de presó.
Els ajuntaments d'Eivissa han acordat juntament amb el Consell Insular que aquest hivern només distribuiran aigua desalinitzada a les xarxes municipals. Així es permetrà una major recuperació dels aqüífers d'Ànima Nau.
D'aquesta manera, el 100% de l'aigua subministrada per les xarxes municipals serà aigua desalada. Vicent Marí és president del Consell d'Eivissa.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
Aquesta mesura permetrà deixar d'extreure un hectòmetre cúbic d'aigua dels pous. Vicent Marí ha destacat que continuaran les millores per evitar fuites, capítol en el qual s'han invertit 24 milions d'euros en els darrers anys.
Si ho comparam amb 2020, hem passat d'un 65% de Santa Eulària en aquest 82,8 que deia, Sant Josep ha passat d'un 58 a un 72 i Sant Antoni d'un 80 a un 89. Vull dir que hi ha hagut una evolució important en quant a la reducció de fuites. Així i tot, seguirem invertint.
A l'octubre entrarà en funcionament la dessaladora modular de Sant Antoni amb una capacitat de 1.000 metres cúbics diaris. De cara a la pròxima temporada, podrien posar-se en marxa dues plantes d'aigua regenerada a Platja d'en Bossa i a Ses Païsses, que facilitaran que l'aigua depurada es pugui emprar per netejar els carrers i regar els jardins.
I la crisi de l'aigua que va esclatar a Mahó fa un any afronta aquesta setmana un nou episodi. S'inicia el procediment per sancionar l'empresa Hidroval, responsable de l'abastiment d'aigua a la ciutat per una gestió i comunicació d'incidències deficients, segons informes dels tècnics municipals.
L'empresa tindrà un termini de 10 dies per al·legar, s'enfronta a una sanció de 3.800 euros i l'advertiment de rescisió del contracte si no es prenen mesures per millorar la gestió d'incidències. Recorden que, a conseqüència de la manca de comunicació entre empresa i ajuntament, la planta desnitrificadora de Malbuja va continuar abastint, tot i presentar contaminació per nitrats per sobre dels nivells legalment permesos. Això va causar una crisi que va comportar dimissions polítiques i l'ordre de tancament de salut de les instal·lacions.
I l'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc temps el servei de recollida de fems, neteja viària i desbrossament de camins. Ho han comunicat en una reunió amb els veïns de Serenal després de manifestar-se avui matí davant les oficines municipals contra el que consideren una deixadesa generalitzada del nucli. El servei de recollida de fems està en pròrroga i asseguren que l'empresa no recull tots els residus dels contenidors.
Els veïns valoren positivament la trobada en l'Ajuntament, tot i que dubten que se solucioni res. La portaveu dels veïnats de Serenal de Llucmajor és Sandra Jiménez.
Nos han dicho que ya tenemos, bueno, que tienen medio contratado o negociado el tema de las basuras con una nueva compañía o con la misma compañía, no lo sé. También nos han dicho, nos han garantizado que van a poner más mano de obra para poder arreglar las calles. No hemos sacado más conclusión.
La regidora de Manteniment Urbà de Llucmajor, Imma Pérez, es compromet a reunir-se de nou amb els veïns una vegada els contractes hagin entrat en funcionament.
He escuchado a los vecinos sobre su preocupación y petición de cómo están los contratos de limpieza viaria, desbroce de caminos, además de la recogida de residuos. En breve podremos poner en marcha las nuevas contratas.
L'Associació Hotelera de la Platja de Palma comparteix les queixes dels veïnats. Diuen que afecta la imatge turística de Serenal. És l'hoteler Antoni Cardona, director de l'hotel de la zona Azulín Bahamas.
L'empresa que du la recollida dels fems no ho recull tot. Només buida els contenedors. I arriba un moment que en el voltant dels contenedors en el punt de recollida dels fems està ple de brutó, d'un dia per l'altre, fins que tal vegada una volta a la setmana o una mica més ho retiren tot.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha interposat més de 220 sancions per valor de més de 350.000 euros per incompliment de l'ordenança municipal de residus fins dia 12 de setembre. Les sancions afecten tant particulars com establiments i empreses a diferents sectors i responen a conductes incíviques com l'abandonament de residus fora dels contenidors o la manca de separació.
Del total d'expedients, la major part corresponen a infraccions lleus, amb multes que oscil·len entre els 150 i els 600 euros, mentre que també s'han imposat diverses sancions per infraccions greus amb imports de 2.000 euros. L'Ajuntament ha interposat 18 multes més que durant el mateix període del 2024, ho explica el regidor de Gestió Ambiental i Neteja, Jordi Grivé.
Por diferentes incumplimientos, sobre todo el depositar la basura fuera de los contenedores, pero también hay por no separar correctamente a establecimientos, por ejemplo. También hay por temas de limpieza, por no recoger excrementos de los perros o tirar cualquier tipo de cosa a la vía pública.
Els treballadors d'AENA i Enaire de l'aeroport de Menorca protestaran demà matí per reivindicar un augment del plus d'insularitat. Volen que se'ls equipari amb el que perceben els de les Canàries.
La majoria dels 190 treballadors es beneficien d'una compensació extra de manco de 100 euros al mes, quan a les Canàries superen els 400. De fet, reclamen que s'apliqui un acord similar al que ha fet el govern autonòmic per als seus treballadors, que s'igualaran en el termini de 3 anys. Ramon Carreras, delegat sindical, exigeix a AENA i Enaire que ho facin per iniciativa pròpia.
Nosaltres creiem que en el cas d'AENA i d'Enaire, seguint un poc l'estel de la comunitat autònoma, no hauríem d'esperar que això s'aprovi en pressupostos generals de l'Estat i que seria totalment assumible per les nostres empreses una cooperació en línia del que ha fet la comunitat autònoma.
Carreras també reclama una nova torre de control convencional en el document d'inversions per als propers anys presentat la setmana passada.
Segons per arribar a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les famílies de l'escola Maria Antònia Salvà de Palma avaluen si l'alumnat torna demà al centre després que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor, es doni de baixa.
D'aquesta manera es paralitza l'avaluació de riscos laborals que avui ha sol·licitat la comissió paritària representada per administració i sindicats. Fins que Roldán no obtingui l'alta, no es podrà sotmetre a l'examen que ha d'avaluar l'estat de salut i decidir si pot continuar exercint de docent.
De fet, el portaveu de l'entitat de l'Associació de Famílies de l'Alumnat de l'Escola de Son Sardina, Vial Cardona, ha dit fa un minut en una entrevista a IB3 Ràdio que miraran de trobar forats legals en aquesta situació i assegura que els alumnes només tornaran a les aules quan se'ls doni garanties de seguretat.
En principi, les notícies que tenim són esperançadores, però em falten totes les dades de quins són els forats legals que hi podria haver, i per això deixem que esperem a poder xerrar amb la nostra advocada per veure una postura final. O sigui, el primer que nosaltres desitgem és que tornin a les aules, i que tornin amb un ambient, però el primer, amb una seguretat.
Les famílies tenen previst comunicar la seva decisió d'aquí una hora en una roda de premsa, i és que fan 9 dies que no duen els infants al centre com a mostra de protesta. Això sí, ha assegurat Cardona en una entrevista a l'informatiu Vespre que si el mestre Miquel Roldán torna a fer classe, la vaga es reprendrà. I 447 dones varen ser víctimes de tràfic o explotació sexual a Palma l'any passat.
Són una de cada 3 dones que exerceixen la prostitució, segons el darrer informe de l'Ajuntament. Un 86% es troben a l'estat en situació irregular. El perfil és d'una dona jove en situació administrativa irregular, amb responsabilitats familiars i amb dificultats per tenir un habitatge. Lourdes de la Cruz és tècnica d'igualtat.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta más necesario, o sea, cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. Las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras que ya viven en el país para explotarlas sexualmente.
L'informe mostra un increment del percentatge de dones que s'identifiquen com a víctimes a mesura que passen els anys.
El servei de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant els clients que varen perdre un total de més de 3,3 milions d'euros invertits en promocions que mai no varen ser entregades.
Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida. És el que ha declarat avui a l'Audiència Provincial.
Els ajuntaments d'Eivissa han acordat abastir amb aigua desalinitzada al 100% la xarxa municipal.
Així s'ha decidit el Consell de Val, reunit avui migdia. El representant del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, explica que l'objectiu és la recuperació dels aqüífers.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
Per això, els 5 municipis reduiran al màxim durant l'hivern l'ús d'aigua dels pous, ja que les dessalinitzadores produeixen més aigua dessalada que la que consumeixen els consistoris.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, el futbol balear pot viure avui un vespre històric.
Sí, s'entrega la pilota d'or en una cerimònia amb molt d'accent mallorquí. Mariona Caldentall està nominada a la pilota d'or i és una de les principals favorites. Tot apunta que, com a mínim, la falanitxera serà al podi. Patrick Jarro també es troba entre les millors futbolistes del món i que t'acoll entre les 5 candidates al guardó de millor portera. Per tant, el d'avui pot ser un vespre per al record. I a la pilota d'or masculina, el gran favorit és el jugador del Paris Saint-Germain, Dembélé, però a Barcelona confien que Lamine Yamal, en només 18 anys, pugui donar la sorpresa. Sentim el president del Barça, Joan Laporta.
Lo veo fantástico. Lo veo, además, con una ilusión contenida, rodeado de sus amigos y de sus compañeros también, que también aspiran al título, como Rafinha. Lo veo con mucha ilusión, ¿eh? Es un chaval de 18 años que, imagínate, sería algo histórico, ¿no?, que consiguiera el Balón de Oro. Y la verdad es que, bueno, lo veo ilusionado.
I del futbol balear i també, sobretot, el poble de Felanitx, poble de Mariona Caldentall, molt pendents avui d'aquesta gala que començarà a les 9 del vespre. I més futbol, el Mallorca cercarà dimecres contra la Reial Societat. La primera victòria de la temporada, el conjunt vermell arribarà al Real Arena després d'empatar ahir a 1 contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt basc, com el Mallorca, encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada i suma només 2 punts. Cumbula i Jan Virgili seran baixa per disputar aquest partit. El Mallorca necessita ja començar a sumar de 3. El tècnic Jagoba Arrasate reconeix que amb aquest començament de Lliga pateix moltíssim.
Pues estoy sufriendo mucho, no te voy a engañar. Hoy durante el partido he sufrido mucho. Entonces, sufrimiento es igual a aprendizaje también. Y lo que tengo que hacer también es acertar. Y si acertamos, pues nos irá mejor. Pero bueno, lo tengo asumido también, que es un inicio complicado. Y el reto de este año es eso, de dotar al equipo de esas herramientas que necesita para ir saliendo, para ir ganando, que no va a ser un proceso fácil, pero también me motiva esto. Entonces estoy con muchas ganas, pero eso no quita para que días como hoy pues sean de sufrimiento.
I a banda del partit de dimecres, el central Martin Valien continua fent història amb el Mallorca. L'eslovac suma 247 partits vestint de vermell i empata amb el Caño Ibagaza com el segon jugador estranger amb més partits disputats amb el club. El sentim.
Es un orgullo cuando te comparan tu nombre o cuando estás por lo menos en esas tablas estadísticas de número de partidos con nombres tan importantes para la historia de este club como es el Caño. Y yo orgulloso, seguir trabajando, seguir intentando mejorar para poder aportar lo máximo al equipo y a la nuestra afición.
I, per cert, avui és dia d'estrena i Vetres Televisió. A partir de les 11:30 del vespre teniu una cita amb el nou programa d'esports d'Ivetres, Línia de 5. El primer convidat serà un dels capitans del Mallorca, l'artenenc Sergi Darder.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és milassa.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a Ivetres Ràdio.
El partit entre la Reial Societat i el Mallorca es disputarà dimecres, però la jornada 6 comença demà. El Celta Betis l'encetaren el mes d'agost pels seus compromisos europeus d'aquesta setmana. Dels 4 partits, el més destacat és el que enfrontarà el Llevant i el Madrid a l'estadi Ciutat de València. El conjunt blanc cercarà la 6a victòria consecutiva per mantenir el lideratge. Sentim el tècnic del Madrid, Xavi Alonso.
Y tienen un gran entrenador.
entrenador, un entrenador muy competitivo, Calero, que todos los clubes en los que ha estado y lo que está haciendo muy bien en Levante, y seguro que mañana tenemos que hacer muchas cosas bien, jugar con calidad, jugar con ritmo, jugar con concentración y estar preparado para lo que tenemos que hacer y para trabajar bien el partido.
El tècnic blanc també ha parlat de l'empipament de Vinícius quan va ser substituït en el darrer partit de Lliga.
También, pues, cuando me sustituían, pues a veces tampoco este es el momento más bonito. O sea, que lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad. Hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca a los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña.
I a la primera federació, l'Audi Eivissa ha deixat escapar el lideratge després d'empatar contra el coer de la Lliga, l'Antequera. El Blau Cel varen dominar bona part del partit i es van avançar amb un gol de Del Pozo, però una distracció defensiva va permetre l'empat dels andalusos pocs minuts després. Amb aquest resultat, l'Eivissa cau al segon lloc de la classificació i comparteix la lluita pel primer lloc amb l'Europa i també l'Eldense, tot 3 amb 8 punts. Sentim el tècnic de la UD, Paco Gémez.
Yo creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho en cuanto a fútbol desde que hemos empezado la temporada. Bueno, y hemos tenido otras ocasiones muy claras además para poder ganar el partido. Mi valoración en general es que, bueno, el empate no nos a mí me sabe muy a poco, porque creo que hemos merecido ganar. Nosotros habitualmente solemos acabar con gol y hoy no ha sido. Lo mismo que en otros partidos que hemos ganado, yo no he salido satisfecho porque creo que el equipo no ha hecho el partido que yo creo que debería hacer. Pues hoy esto es lo contrario.
Aquesta setmana la UD Eivissa visitarà diumenge a les 8:30 del vespre al camp de l'Atlètic de Madrid B. I en bàsquet, ja és oficial, Xus Mateo substitueix a Sergio Escariolo al capdavant de la selecció espanyola de bàsquet. L'exentrenador del Madrid assumeix el repte 3 setmanes després de l'eliminació d'Espanya a l'Eurobàsquet. Mateo ja va formar part del cos tècnic nacional com a ajudant d'Escariolo, en qui va guanyar l'Eurobàsquet l'any 2009. També va estar present al Mundial del 2010 i als Jocs Olímpics de Londres, en els quals es va aconseguir la medalla de plata.
Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
El Consell de Mallorca posa en marxa Endinsa't en les teves emocions, un nou programa de salut mental juvenil. El cicle comença dimarts, dia 23 de setembre, amb la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla, que compartirà la seva història de superació i resiliència. T'esperam al Conservatori de Palma, dia 23 de setembre, a les 18:30 hores. Consulta la programació d'aquest cicle de xerrades sobre salut mental juvenil a l'agenda del web del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El ple del Parlament de demà es preveu molt descafeinar perquè la presidenta del govern, Marga Provent, serà a Brussel·les al Comitè de Regions. A la sessió de control hi haurà moltes preguntes sobre com gestionar la migració i també la situació a les escoles. Políticament, però, seguirà la ressaca sobre el finançament dels partits després que l'exdiputada de Vox, Idoia Ribas, denunciés unes suposades irregularitats que, per cert, no veuen el grup parlamentari, Maria Eugènia Quegles.
L'esquerra aquesta vegada es posa al costat quantitat de vots, no políticament, però sí pel que fa al funcionament financer intern. Tant el PSIP com Més per Mallorca asseguren que és lògic que els grups parlamentaris cedeixin les assignacions parlamentàries als partits. Una altra cosa és que en fa la formació amb aquest dobbes. En tot cas, mantenen que els partits estan totalment fiscalitzats pels tribunals de comptes. El portaveu socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreres se'ls han tengudes respecte a la utilització del vot del que alguns tillen de trànsfugues.
No vamos a hablar con trànsfugues y, por tanto, lo que digan o no digan los trànsfugues pues es un problema de Vox, es un problema del Partido Popular que ha permitido o que ha ayudado también a tener este escenario de pactar con trànsfugues, con no adscritos y tener también la gobernabilidad de Proens en base a todo este tipo de personajes que después sucede lo que sucede.
Aquesta vinculació d'en fora que ara vol fer el senyor Negueruela en seu grup parlamentari popular, o sorpresa, Ventura resultaria que en qui voten més vegades de manera coincident, i veus, tampoc vull dir que s'hagin segut a negociar, igual que no ho van fer naltros, pentures en el Partit Socialista.
La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, convida indirectament la seva excompanya d'Escó a anar als tribunals si veu qualque irregularitat.
Las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes y muy claras y que además son públicas, por lo tanto no voy a ser yo que tenga que desmentir. Yo, de todos modos, sí le voy a decir una cosa. Si yo, estando en Vox, viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes. Me iría directamente a los juzgados.
El líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, creu que tot és producte del desgavell intern de la formació.
Tot ho emmarca dins un procés de conflicte intern i, per tant, ho poso tot en quarantena i jo el que mir són els papers, perquè són els papers el que compten. Dic que la part que més me preocupa no és la transferència de dobbers del grup parlamentari en el partit polític, sinó una altra cosa, que és la transferència a una fundació amb unes finalitats de caire personal.
Casualment, aquest dilluns, un dels exdiputats de Vox, Agustí Boades, ha anunciat que convida els partits polítics a modificar la llei de finançament dels partits perquè puguin deixar de rebre dobbers dels seus grups parlamentaris, un desig que, escoltant els grups illencs, sembla inviable.
I a la política municipal, l'Ajuntament de Manacor aplicarà un IBI, un impost de béns immobles, més alt depenent dels usos que tinguin els edificis. A partir de l'any que ve, els immobles que duguin a terme activitat d'oci, hostaleria, esports i també el sòl sense edificar hauran de pagar un 0,5% més. Així s'ha aprovat en el ple d'avui hora baixa.
Fins ara s'aplicava un gravamen del 0,6%, mentre que ara s'aplicarà una càrrega de l'1,1% depenent dels usos. Miquel Olivés, el Val de Manacor.
La diferenciació dels grups que se du avui és de soci hostaleria, esportiu i el sol sense edificar, només s'aplica en els valors més alts. En els altres, en el comercial, en el cultural, en l'industrial, en les oficines i també en els religiosos, espectacles i sanitat i beneficència, sobretot també en el residencial, no s'apuja un sol euro.
S'incrementa també l'IBI al sòl rústic, on hi ha instal·lades plaques solars. Passa del 0,7% actual a l'1,3%. Els regidors del PP i Vox han abandonat el ple en protesta perquè no s'ha reobert la plaça del Cos al trànsit, tal com es va aprovar en el passat ple Iniciativa dels Populars.
Finalment, la Sareb, coneguda popularment com el Banc Dolent, presentarà una oferta per adquirir el bloc de pisos de l'avinguda del Verge de Toro a Lleó. Allà hi viuen unes 60 famílies. El llogater és que no tenen garantit que puguin continuar-hi vivint, confien que la Sareb compri blai per bé els pisos i respecti els seus contractes.
El jutge ha obert la subhasta fins al 6 d'octubre. El Banc Dolent vol comprar l'edifici per eixugar part del deute de 12 milions d'euros de l'empresa promotora. Però el jutge considera que els llogaters no tenen el dret legal de continuar l'habitatge i per això, amb el canvi de propietat, no està garantit que hi puguin continuar vivint. Els llogaters ho tenen clar, res no els mourà de casa seva. Escoltam alguns dels afectats.
Hay un problema. Si no lo quieren ver, que no lo vean. De aquí no saldremos. Yo saldré, manillado de pies y manos.
Jo te vas amb el més vell d'aquí, però jo no me'n aniré. Jo, si no m'atreven a manillar, no me'n aniré. Ho tinc claríssim, no es va. I jo són de després de la guerra.
L'Ajuntament ha contactat amb els residents i amb la Sareb, que li ha comunicat que la seva intenció és traspassar els habitatges a l'empresa pública estatal d'habitatge. José Luis Benejam és batle de l'Alló.
Els contractes de lloguer que tenen els veïns siguin respectats i que segons vagin arribant en el seu venciment, que es puguin elaborar uns nous contractes de lloguer amb aquesta sensibilitat social.
Avançam a l'Alló, Podem i Partit Socialista considera deixen a reclamar la Sareb que participi a la subhasta i el govern que estigui a l'aguait per si finalment cal exercir el dret de tempteig i retracte. El proper dia 27 els veïns es concentraran davant l'edifici per fer pública la seva situació i, de pas, la problemàtica a l'illa en matèria d'habitatge.
I Arca i l'oposició al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma es feliciten per l'aturada de les obres de demolició de l'edifici de l'arquitecte Benassa al carrer de 31 de desembre.
L'esbocament va començar la setmana passada, però dijous es va paralitzar. Segons el PSIP i més, Corta ha hagut de recular quan ha vist que l'informe del Consell de Mallorca, que prohibeix la demolició, es vinculant. Joan Ferrer és conseller socialista.
Ens felicitam, però volem seguir endavant. Volem que aquest edifici se catalogui d'acord s'havia establert en el pla general aprovat l'anterior legislatura i que l'Ajuntament de Jaime Martínez havia deixat de caure.
El portaveu de l'entitat conservacionista Arca, Pere Ollés, creu que l'Ajuntament ha ordenat a la promotora que aturi la demolició perquè ha comprovat que tirar endavant amb les obres era il·legal.
S'han donat compte que l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni va a missa, és directament executiu, i que si no compleixen i estan avisats, pues estan cometent un delicte, una falta contra el patrimoni històric.
I a Mahó comencen les obres de demolició de les antigues estructures de l'skatepark que renovaran aquest espai de 1.146 metres quadrats.
Un projecte molt demandat pels usuaris i veïnats de la zona que ja que s'hi havien produït alguns accidents per la manca de manteniment. El projecte, que compta amb un pressupost de 360.000 euros, preveu millorar el paviment i els elements estructurals de formigó perquè sigui més resistent. L'Ajuntament creu que les obres podran estar acabades a final de novembre. Lliri Blai és un patinador de Mahó.
Per el mal estat de l'esquell, perquè van posar denúncia i van dir sí, bueno, això en teoria fa un any o així que haurien d'haver començat a fer les obres i han començat ara i bueno, de moment només ens estan traient coses.
Són les 7:51, repassant més notícies de l'àmbit estatal i internacional en format més breu. Una jutgessa de Madrid ha acordat obrir judici oral contra l'empresari Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, per defraudar presumptament a Hisenda més de 350.000 euros i servir-se d'una trama de factures falses.
El jutjat d'instrucció número 19 de Madrid ha acordat l'obertura de judici i té per formulada l'acusació contra l'empresari per un delicte contra la Hisenda Pública, falsedat en document mercantil, delicte continuat comptable i pertinença a grup criminal.
I la Fiscalia ha demanat al Suprem l'absolució del fiscal general de l'Estat del delicte de revelació de secrets. Considera que no es pot atribuir a Álvaro García Ortiz cap intervenció en la filtració a la premsa d'informació sobre el cas de frau fiscal de la parella d'Ayuso.
El Ministeri Públic manté que els fets no són constitutius de cap delicte i demana a l'alt tribunal la lliure absolució del fiscal general. Planteja, a més, la situació d'una vintena de testimonis, entre els quals l'empresari Alberto González Amador, qui exerceix d'acusació en el procediment judicial.
I el Constitucional rebutja per unanimitat el recurs d'empara de Santos Cerdán contra la seva entrada a presó preventiva.
L'exsecretari d'Organització del PSOE argumentava que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals, però els magistrats del Constitucional assenyalen que no compleix amb els requisits per ser estudiat i que Cerdán ha d'esgotar la via del Suprem.
I nou episodi en l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. L'entitat basca ha decidit millorar l'oferta un 10% per intentar convèncer els accionistes del Sabadell. La contraprestació serà tota en accions.
Concretament, ofereix una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,84 accions del Sabadell. Els accionistes del Banc Català que a dia d'avui ja haguessin acceptat l'oferta també es beneficiarien de les noves condicions. L'anterior oferta combinava títols i efectiu. L'entitat basca oferia una acció del BBVA per cada 5,55 accions del Sabadell i 70 cèntims. Tot apunta, però, que el Consell d'Administració la rebutjarà. El conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, manté que la nova oferta del BBVA és pitjor que la primera que va fer l'entitat, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
Antes nos ofrecían un 16,2% del conjunto y ahora nos ofrecen un 15,3%. Y por lo tanto, si aquella la rechazó el Consejo por insuficiente, esta, pues ya veremos qué hace en los cinco días que tiene para hacerlo, pero no parece que sea muy atractiva.
I en aquest context, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, confia que el resultat de l'OPA es coneguin durant el mes d'octubre. Escrivá considera que aquesta operació ha de servir per impulsar canvis normatius.
Y sí, yo he dicho en público que esto se está prolongando mucho y que es deseable repensarse en el futuro si no tendríamos que ver un conjunto de normas que acortaran los plazos.
Els equips de rescat han trobat un segon cos a Sant Quintí de Mediona, la província de Barcelona, Catalunya, on les fortes pluges arrossegaren un cotxe amb un pare i un fill.
El cos es podria correspondre al del pare que viatjava amb el seu fill, que ja va ser localitzat mort ahir, quan la crescuda sobtada del riu els va arrossegar torrent avall. El cadàver, que encara està pendent d'identificar, ha estat trobat pels bombers de la Generalitat a uns 800 metres del vehicle. Bernat Catasús és el bala del municipi.
Normalmente aquí tenemos un caudal que es cero o un dos centímetros de altura. Ayer se llegó a superar los dos metros y medio, casi tres metros de altura.
I Sanitat atorgarà la medalla de l'Ordre Civil als professionals sanitaris de Gaza, així ho ha anunciat la ministra del RAM, Mònica García, en la seva intervenció als berenars que organitza l'agència Europa Press. García assegura que volen així reconèixer la tasca dels professionals que cada dia ajuguen la vida per salvar els seus compatriotes.
La ministra ha anunciat una cinquena missió d'evacuació d'infants de Gaza per ser atesos, tractats i curats a hospitals espanyols, i en aquest sentit ha demanat a les comunitats governades pel Partit Popular que s'uneixin a l'acció solidària i que ofereixin també els seus hospitals per ingressar-hi els infants.
Una evacuació de niños y niñas que inició España gracias a un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud de Europa y que ha servido de una bola de nieve para que el resto de países se vayan animando, y ya tenemos casi un millar de niños y niñas que están siendo tratados en Europa.
Tot això quan l'ONU aborda avui a Nova York la qüestió palestina, la solució dels dos estats, mentre creix el reconeixement internacional i el rebuig a Israel per la massacre a la Franja de Gaza.
El Regne Unit, el Canadà i Portugal ja han reconegut l'estat palestí i s'espera que França ho faci en la Conferència Internacional de l'ONU i que s'afegeixi així als 147 països que ho han fet. Davant els darrers reconeixements, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'establiment d'un estat palestí no tindrà lloc. Tenc un missatge clar per a aquells líders que reconeixen l'estat palestí després de l'horrorosa massacre del 7 d'octubre. Ha dit: "Estau donant una gran recompensa al terrorisme", i tenc un altre missatge, deia Netanyahu, això no passarà.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, assisteix en aquesta trobada, i el rei Felip VI acudirà demà a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Són les 7 i gairebé 57 minuts, moment per la cultura. S'anuvia pel gendar. Fa una hora que ha començat la setena edició de Literanit amb el lema Illes, Centres i Perifèries, un fil conductor que convida a reflexionar sobre el concepte d'insularitat des de diferents perspectives. Enguany l'esdeveniment tindrà seu a 8 territoris de parla catalana després de la incorporació de l'Alguer i Andorra.
Al programa hi ha més de mig centenar d'iniciatives que es posen en marxa a partir d'avui i fins dilluns que ve, quan s'inaugurarà l'exposició Camí Florit a la Universitat de Barcelona. Segons el portaveu de l'organització, Tomeu Canyelles, la presència de dones és especialment destacada en aquesta edició.
Enguany estem molt contents amb el cartell, perquè per una banda han complert amb el compromís absolut de cercar la qualitat a totes les propostes. i igualment també contribuir a una major presència de la dona com a creadora i investigadora en la participació de, no ho sé, na Cecília Jiménez, na Alba Casarramona, na Clara Ferrer, na Isabel Bes, na Clara Gorrias, na Ina Zazaga, Begoña Méndez, na Carlota Oliva, na Margarida Solivelles, na Margarida Mateu i un llarg etcètera.
En total hi ha una cinquantena de noms propis de la creació, la investigació i la dinamització cultural i literària. Per a Canyelles, la incorporació de l'Alguer d'Andorra és també una fita destacada de la nova edició.
Enguany és veure que hi ha una particularitat important, que és la seva extensió a Andorra i l'Alguer. Així que poden dir que des de l'organització, que a poc i des de la màxima modèstia, s'ha aconseguit dur a terme doncs, una iniciativa que ja trenca fronteres i que contribueix a promoure la lectura a partir d'una programació molt, molt, molt diversa.
L'acte central de Literanit, conduït per l'actriu Caterina Lorda, tindrà lloc dissabte, dia 27 de setembre, a Can Balaguer.
Quan camines passarela amb aquest manejar d'anca, el dimoni se remena, ja m'he de geure de panxa, perquè si me jet d'esquena se com m'aixeca una branca.
I és que Binissalem està de festa aquesta setmana i dissabte és el dia fort de concerts en el marc de les festes d'Esbarmà.
A partir de les 10 del vespre i fins a les 5 de la matinada, la plaça de l'Església Gran Revela amb l'actuació de Gintònics, Tomeu Penya i Avalanche. Abans de les 5 del capvespre hi haurà hagut desfilada de carrosses acompanyades per l'Associació de la Tercera Edat i els xeremiers de Binissalem.
Ja tot sol me faig la festa quan me peguen una rampa.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dilluns, dia 22 de setembre. D'aquí a mitja hora, les famílies de l'escola Maria Antònia Salvà de Palma faran públic davant els mitjans de comunicació si demà l'alumnat torna al centre. Això després que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor, s'hagi donat de baixa avui a Eina Riera.
Les famílies que fa 9 dies que no duen els infants al centre com a mostra de protesta avaluen aquesta decisió amb l'advocada. El portaveu de l'Associació de Famílies de l'Alumnat, Biel Cardona, ha dit que miraran de trobar la manera d'evitar que el mestre torni a impartir classe. Assegura que els alumnes només tornaran a les aules quan se'ls doni garanties de seguretat.
En principi, les notícies que tenim són esperançadores, però em falten totes les dades de quins són els forats legals que hi podria haver, i per això deixeu-me que esperem a poder ser abans la nostra advocada per veure una postura final. O sigui, el primer que nosaltres desitgem és que tornin a les aules, que tornin amb un ambient, però el primer, amb una seguretat.
Declaració de Biel Cardona en una entrevista a l'informatiu Vespre. Amb la baixa d'aquest mestre queda així, per tant, paralitzada l'avaluació de riscos laborals que avui ha sol·licitat la comissió paritària representada per administració i sindicats.
Fins que Roldán no obtingui l'alta, no es podrà sotmetre a l'examen que ha d'avaluar el seu estat de salut i decidir si pot continuar exercint de docent. Educació insisteix que no té potestat per prendre mesures cautelars i les famílies no refien que no torni al centre.
447 dones varen ser víctimes de tràfic o explotació sexual a Palma l'any passat.
Són una de cada tres dones que exerceixen la prostitució, segons el darrer informe de l'Ajuntament. Un 86% es troben a l'estat en situació irregular. El perfil és el d'una dona jove en situació administrativa irregular, amb responsabilitats familiars i amb dificultats per tenir un habitatge. Lourdes de la Cruz és tècnica d'igualtat.
El flujo de incorporación y renovación constante de personas en situación de prostitución no se detiene y que cada vez resulta menos necesario el traslado internacional. Las redes están asentadas en España y de alguna manera pues aprovechan la situación de vulnerabilidad de persones estrangeres que ja viuen en el país per explotar-les sexualmente.
El servei de la macroestafa de Lujo Casa nega totes les acusacions, però reconeix que hauria d'haver donat la cara davant els més de 230 clients que varen perdre en total més de 3,3 milions d'euros invertits en promocions que mai no varen ser entregades.
Carlos García Roldán, considerat el líder de la trama, va fugir a Colòmbia quan es va destapar el cas, però manté que ho va fer perquè temia per la seva vida, és el que ha declarat avui a l'Audiència Provincial.
I els ajuntaments Ibi s'han acordat abastir amb aigua desalinitzada al 100% la xarxa municipal.
Així s'ha decidit el Consell de Bala, reunit avui migdia. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, explica que l'objectiu és la recuperació dels aqüífers.
Això significarà parar pous, deixar que es recuperin, i això és un pas més dins aquest procés de deixar descansar els aqüífers de manera que es puguen recuperar.
Els 5 municipis reduiran al mínim durant l'hivern l'ús d'aigua dels pous, ja que les desalinitzadores produeixen més aigua dessalada que la que consumeixen els consistoris.
I l'Ajuntament de Llucmajor es compromet a licitar d'aquí a poc el servei de recollida de fems, de neteja viària i desbrossament de camins.
És el compromís adquirit després de la reunió que ha mantingut el consistori amb els veïns de Serenal, que avui s'han manifestat per l'acumulació de fems als contenidors. La regidora de Manteniment Urbà de Llucmajor, Imma Pérez, es compromet a reunir-se de nou amb els veïns una vegada els contractes hagin entrat en funcionament.
Recorden que el servei de recollida de fems està en pròrroga i els veïnats asseguren que l'empresa